13 minuts que passen de les 9 del matí, com us estàvem explicant, avui arrenca el curs 2023-2024, el primer en fer-ho el dia 6 de setembre. L'avançament del calendari d'inici de les classes va ser una mesura molt criticada per mestres i professors que van convocar diverses jornades de vaga per protestar contra l'impulsor d'aquest canvi, l'exconseller Josep González Cambray. Després del seu cessament, l'encarregada de tirar endavant aquest canvi és Anna Simó, que ostenta el càrrec des de mitjans de juny i també ho fa entre protestes, ja que avui també hi ha convocada una aturada per part dels sindicats educatius. Consellera Anna Simó, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Consellera, com veu que el curs comenci amb una nova vaga el primer dia de classe?
Doncs bé, jo vull dir, ni bé ni malament. Crec que el dret a vaga és un dret que ha costat molt de temps de tenir-lo i crec que cadascú l'ha d'exercir quan considera oportú. Per part meva, diàleg en tot moment i en el moment en què disposi dels escenaris pressupostaris de l'any vinent, reprendrem la taula de negociació.
Ara ens ho deia, diàleg permanent, com bé sap, perquè hi era precisament, i era una de les protagonistes, ahir es va convocar als sindicats aquesta mesa sindical per explicar-los les inversions que farà el seu departament aquest curs. Dos dels sindicats, tant l'USTEC com la CGT, es van aixecar a la taula després de veure que no portaven la reversió d'aquestes retallades de la taula. Tot just abans de saludar-la, consellera, hem pogut saludar a Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC. Li hem preguntat precisament per què es van aixecar de la taula i ha dit literalment que ells creien que era una desconsideració convocar una mesa sectorial per explicar les excel·lències del Departament d'Educació un dia abans de l'inici de l'escola.
És el seu punt de vista, que jo no comparteixo en absolut, però crec que és una qüestió de transparència i no era explicar les excel·lències, era explicar-los les magnituds d'inici de curs i obrir un debat amb ells. I els vaig dir, parlem-ne, digueu-me, parlem de dades, parlem del que vulgueu. En aquell moment, doncs, l'USTEC va dir que va expressar el que va creure oportú, jo anava a respondre i van dir que no calia, es van aixecar i van marxar. Ja està, res a dir.
Sí, com sigui, consellera, tenia esperança que es pogués desconvocar ahir la vaga?
No era el meu objectiu, aquest. No era el meu objectiu, perquè jo no puc, és a dir, ja els vaig dir el mes de juliol que el calendari que em reclamaven, que era abans de començar el curs, tenir ja un acord per la reversió de les dues retallades i mitja que queden de les 14 que ells van plantejar, vaig dir que jo no, fins que no sapigués els escenaris pressupostaris, no podria posar-m'hi per raons evidents, o almenys jo ho entenc. He estat gestionant recursos públics també en el passat i sé com funciona això, i per tant jo no puc començar una negociació sense saber com acabarà, sense saber quins recursos tindré per l'any vinent. De manera que, en fi, això, jo no tenia, és a dir, jo l'objectiu de la mesa sectorial d'ahir era constituir-la perquè s'havia de constituir aquest curs i poder debatre, cosa que vaig poder continuar fent amb els altres tres sindicats que no van marxar.
Sí, com sigui, consellera, em deia, jo el que volia era posar dades sobre la taula, parlar de dades. Doncs bé, aquest curs hi haurà més de 81.000 docents en plantilla, 1.190 més que a l'inici del curs passat. Consideren per tant injust des del departament que els sindicats segueixin dient que no s'han revertit o no s'estan revertint les retallades?
Jo, això no va de percepcions de justícia o d'injustícia, vull dir, cadascú opina el que cregui convenient. Jo el que he d'informar, sense cofoismes, però tampoc sense negar la realitat, que és el segon curs amb uns increments de magnituds pel que fa als docents importants, al mateix temps que hi ha una davallada d'alumnat. L'únic alumnat que creix, i jo n'estic molt satisfeta, és l'alumnat de formació professional. Però la resta d'alumnat, especialment infantil i primària, per raons demogràfiques, va baixant. I malgrat això, el que estem fent és incrementant docents i, a més, reduint les ràtios a les aules, que és l'objectiu 2030, diguem.
Ens deia també la senyora Segura, preguntada per això, per la reducció de ràtios, també, que aquestes ràtios només s'han reduït a P3 i P4 i no a tots els centres. Això és així?
Clar, és a dir, la reducció sistemàtica de ràtios va començar el curs passat a I3, aquest curs s'ha incorporat I4, anem creixent i hi ha una mica més del 80% d'aules d'I3 amb 20 alumnes o menys i un 72-73% d'aules d'I4 amb 20 alumnes o menys, sí, sí.
Senyora Simó, entre altres qüestions, hem d'estar preocupats pel català a l'escola catalana?
Un problema, a veure, Hola, em sent bé?
Sí, sí, sí.
D'acord, d'acord. Digui'm, digui'm.
Deia, entre altres qüestions, s'ha plantejat o s'ha posat molt sobre la taula el tema del català. Hem d'estar preocupats pel català a l'escola catalana?
Mentre aquest govern estigui regint la política educativa d'aquest país, la qüestió del català a l'escola és prioritària i de reversió de la situació en què ens trobem. I ho dic amb tota la seguretat i amb tota la confiança que vull transmetre.
Malgrat hi hagi vies judicials, diguem-ne?
Sí, sí.
El curs passat també va estar marcat, malauradament, pels casos, com sap, de bullying i el suïcidi d'una menor a Sallent que patia assetjament a l'institut. Un dels canvis anunciats és la creació, ho va anunciar vostè mateixa, la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional. Qui haurà d'assumir aquest paper als centres educatius? Serà una càrrega de feina extra per al professorat o com anirà?
Forma part de les hores de coordinació que té cada centre. Ja estan tots triats, els 3.000, més de 3.400 referents, n'hi haurà un per cada centre. D'ara a l'octubre es formaran i això ha de significar, juntament amb una unificació de tots els protocols de violències als centres en un de sol i fer-lo més simple per l'aplicació, millorar la prevenció, que és el que representen aquests COCOVE, que en diem, i juntament amb la creació d'un registre específic per ajudar els centres a poder, i el departament a poder anar seguint cada cas que es pugui donar, confiem que aquesta xacra brutal que està sent les violències als centres també, puguem prevenir-los perquè és la sensació de fracàs del sistema cada vegada que hi ha un cas que no, com el que has esmentat, és molt alt, no pot ser de cap de les maneres. Per tant, juntament amb famílies que s'han mobilitzat per millorar això als centres, estem treballant i aquestes tres noves mesures d'aquest curs van en aquesta línia.
Consellera Simó, hi ha en una entrevista també a Ràdio Estel, a l'Estel Migdia, de fet, Càritas Barcelona va xifrar en 5.500 infants que els seus pares no poden pagar les despeses escolars dels seus fills. Primera, com valora aquesta dada? I segona, no sé si des del departament tenen constància del nombre de famílies vulnerables amb dificultats per pagar l'escolarització i què s'hi fa al respecte.
Sí, sí, el nombre de famílies vulnerables, és a dir, el primer pas per conèixer això és posar-s'hi i reconèixer-ho. I aquesta legislatura, el que s'ha començat a fer, d'acord amb el síndic, amb la sindicatura de Greuges, és fer un sistema adequat de fer aflorar l'alumnat amb vulnerabilitat, de manera que el diagnòstic ha crescut exponencialment del curs passat en aquest d'aquestes famílies. Un cop diagnosticat el nombre de famílies que hi ha, el que es fa és, amb el decret d'admissió, fer-ne una bona distribució entre centres per tal d'evitar guetos. I la tercera qüestió, i que es fa de manera progressiva, és la motxilla econòmica. És a dir, des de I3, I4, primer i segon d'ESO, aquest curs, cada alumne amb aquesta situació porta una motxilla econòmica perquè no hagi de pagar cap despesa que hi hagi al centre. Cap. Material, excursions, sortides... I l'objectiu és anar incrementant això curs a curs fins al 2030, en què ja hi haurà tota l'educació, totes les escoles amb tots els infants vulnerables, amb aquestes motxilles econòmiques. Aquest és el gran avenç del pacte contra la segregació educativa, però és evident que això no pot recaure només en l'escola. És a dir, ha d'haver-hi millores de tot tipus, millores laborals, millores de tot, perquè l'escola sola no pot resoldre el problema de la vulnerabilitat de les famílies.
Consellera del Departament d'Educació, Anna Simó, moltíssimes gràcies per entendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.